la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 195 des dels nostres inicis i onzena d'aquesta sisena temporada. El que ens resta d'hora per parlar de cine i escoltar algunes de les seves bandes sonores. El cine és una finestra a allò que passa en el món. Molts cineastes s'han inspirat en la realitat de nens i nenes al voltant del planeta per retratar el seu dia a dia, les seves inquietuds i les seves històries per la pantalla gran. Pel·lícules de totes les èpoques ens han mostrat com, en alguns llocs del món i en alguns moments històrics, els drets dels nens han estat vulnerats. Aprofitant que el 20 de novembre Nacions Unides celebra el Dia Universal del Nen i que l'Assemblea General de la ONU va aprovar la Declaració dels Drets del Nen l'any 1959, repassem algunes de les pel·lícules que es mostren com alguns nens i nenes, a dia d'avui, encara són víctimes de la pobresa, les guerres o l'explotació. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/llanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Després d'aquesta breu introducció, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
La Declaració sobre els Drets dels Nens va ser aprovada l'any 1959 per part de les Nacions Unides per iniciativa d'UNICEF i el Fons de les Nacions Unides per la Infància. Malgrat això, a partir de 1975, els esforços es van centrar en la creació d'una nova declaració que finalment es va signar l'any 1989 a la seu de la ONU i que va anomenar-se Convenció sobre els Drets dels Nens. El postulat central d'aquesta convenció va ser el següent. El nen i la nena són reconeguts com a éssers humans que han de ser capaços de desenvolupar-se física, mental, social, espiritual i moralment amb llibertat i dignitat. La convenció recull 10 drets bàsics als que els nens i nenes es poden acollir i que s'han de respectar a tots els llocs del món sense excepció. Però el cert és que 32 anys més tard encara hi ha països on la situació dels nens és molt més que precària.
Vull un món on hi capiga tothom, vull un món que sigui just i bo, on els infants puguem créixer forts i els grans ens estimin tal com som. Vull escoles que pensin en mi, que m'eduquin a créixer amb sentit. Vull sentir-me segur i estimat i tinc dret a una família i una llar. Així que les mans, mou el cos, mitja volta i digue-ho fort. Espais on poder participar, vull espais per riure i jugar. I si algun dia em poso malalt, tinc el dret de que em cuidin com cal. Vull sentir-me protegit i valorat i que no em falti mai de menjar. Tot el món, sigueu petits o grans, escolteu això que estem cantant. Així que les mans, mou el cos, mitja volta i digue-ho fort, els drets dels infants. Així que les mans, mou el cos, mitja volta i digue-ho fort, els drets dels infants. Així que les mans, mou el cos, mitja volta i digue-ho fort, els drets dels infants.
família.
Al descans.
Tan, tan.
A la vida.
Tan, tan, salut. Tan, tan.
Protecció del tan, tan, treball tan, infantil.
Tan, tan.
La niña.
A protecció en conflictes armats.
A l'educació.
A l'esplai.
Família.
No nacionalitat.
Llibertat de pensament.
Consciència.
El joc.
A créixer sants.
Por un mundo mejor.
Muchas gracias.
Uno para todos, segon llargmetratge de David Ilundain, després de B de Bárcenas, és un drama sobre un professor interí que ha de reintegrar a l'aula a un alumne malalt i cap dels seus companys vol que torni a classe. La pel·lícula va inaugurar l'edició de l'any 2020 del Barcelona Film Fest. En guió de Coral Cruz i Valentina Viso, Uno para todos està protagonitzada per David Verdaguer. El repartiment el completa Clara Segura, Patricia López Arnaiz, Ana Labordeta i Betsy Túrnez, a més d'actors infantils no professionals. Uno para todos aconsegueix crear amb naturalitat una història que gira al voltant d'un conflicte molt real i en gran humanitat ens presenta a tots els seus personatges sense recórrer als arquetips que acostumem a veure en sèries i pel·lícules estudiantils. Sent el bullying un tema candent, la pel·lícula toca aquest fet de forma subtil. Camino a l'escola, el llargmetratge de Pascal Plijon, guanyador del César, el millor documental, és un projecte educatiu a favor de l'escolarització. El propi director va manifestar que sovint ens oblidem del privilegi que suposa anar a l'escola. Pascal Plijon exalta la importància de l'educació més enllà de les fronteres estatals, doncs el dret a l'escolarització ha d'estar present en totes les nacionalitats i cultures. De forma honesta i sense ornamentacions, el realitzador mostra els obstacles que quatre menors d'edat es troben durant el seu trajecte cap als seus respectius centres docents. En el pitjor dels casos, els impediments poden arribar a ser esquivar manades d'elefants a la sabana keniata, el forçat senderisme per les rocoses muntanyes de l'Atlas o arrossegar una cadira de roda rudimentària feta amb un seient de plàstic i pneumàtics de bicicleta desinflats. Els estralls que els nens pateixen fins a l'arribada a l'escola resulten inacceptables als ulls de la nostra acomodada societat. No obstant això, la visió del cineasta no es limita a la recreació del patiment dels petits, ben al contrari, aporta una perspectiva tan optimista com vitalista, on l'èpica busca una finalitat pedagògica i al mateix temps la pedagogia adquireix un significat èpic.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Després de portar a la gran pantalla aspectes de la vida de James Berry, actor de Peter Pan, a Descubriendo Nunca Jamás, el director Mark Forster va tornar a utilitzar conegudes arrels literàries a l'adaptar a Khaled Hosseini i el seu best-seller Cometas en el cielo. El film, produït per Sam Mendes, aborda assumptes d'amistat, secrets familiars, fanatismes, immigració i actes de redempció amb una cronologia històrica que afronta diferents règims polítics en el convuls Afganistan. Dos nens afgans, els que els agrada fer volar estels, Amir i Hassan, es van separar quan el seu país estava proper a la invasió soviètica. 20 anys després, Amir és un jove escriptor establert als Estats Units. El dia que publica el seu primer llibre, rep una trucada d'Afganistan, demanant-li que torni al seu país natal, on encara regenten els terribles talibans, per rescatar el fill del que havia estat el seu millor amic de la infància. La pel·lícula narra la història de l'amistat entre Amir i Hassan quan eren nens i els esdeveniments que van provocar la ruptura d'aquesta amistat i la sortida d'Amir i del seu pare del país. La partitura de la pel·lícula, autoria d'Alberto Iglesias, va ser nominada a l'Òscar a millor banda sonora.
Follow him.
Voces Inocentes, producció de l'any 2004, portada al cinema per Luis Mandoki, explica la història de Chava, un nen d'11 anys que, atrapat per les circumstàncies, es veu abocat a convertir-se en l'home de la casa després de que el seu pare els abandonés en plena guerra civil. Durant la dècada dels anys 80, a El Salvador, les forces armades del govern reclutaven nens d'11 anys, traient-los de les escoles. Així que al nen només li queda un any d'innocència abans de que sigui enrolat i lluiti la batalla del govern contra els rebels de l'exèrcit Frente Farabundo Martí per a la Liberació Nacional. En els darrers anys, 2 milions de nens i nenes han mort com a conseqüència directa de conflictes armats i al voltant de 6 milions la xifra de nens i nenes que han quedat incapacitats de per vida o han patit danys greus. Més d'un milió han quedat orfes o han estat separats de les seves famílies. Cada any, les mines terrestres maten o mutilen a entre 8.000 i 10.000 menors d'edat.
You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Billy Elliot és un nen d'11 anys que pertany a una família obrera. El seu destí seria la mina on treballa el seu pare vidu. Aquest s'ha capficat en que el seu fill petit rebi classes de boxa, però a Billy, tot i tenir un bon joc de cames, no li atreu ni el negre del carbó ni un parell de guants de boxa. El que vol és ballar. El desconegut Stephen Daldry es basa en un guió del dramaturg Lee Hall que va elaborar la trama arran dels seus records d'infància. El film també aporta una interessant reflexió sobre l'accés de la classe obrera a la cultura. Després de la incomprensió inicial, les imatges del pare de Billy estasiat davant el talent del seu fill són molt il·lustratives. Tots aquests temes estan ben lligats en la trama, dura i sensible al mateix temps. Vivim amb Billy el seu aprenentatge i patim amb ell l'entossudiment del seu pare i del seu germà. La història també tracta l'amistat de Billy amb un company d'escola, que sembla tenir una certa inclinació homosexual. És una forma de subratllar el dret de Billy a desmarcar-se del que és normal en el seu ambient. Una lliçó magistral de que s'ha de lluitar incansablement pels teus somnis i només així els pots aconseguir. Jamie Bell, l'actor britànic que va interpretar Billy Elliot, va realitzar una interpretació magistral, acompanyat d'una molt destacable banda sonora a càrrec de Stephen Warbeck, que també inclou temes comercials.
The high.
La llanterna màgica. 6 anys al teu costat.
La canción del mar és la història del viatge a casa de l'últim nen foca. Després de la desaparició de la seva mare, Ben i Sorsha són enviats a viure amb la seva àvia a la ciutat. Quan decideixen tornar a casa seva, al costat del mar, el seu viatge es converteix en una carrera contra el temps a mesura que s'internen en un món que Ben només coneix a través de les llegendes que li explicava la seva mare. Però aquest no és un conte per dormir. Aquestes criatures porten en el nostre món massa temps. Ben aviat, Ben s'adonarà que Sorsha serà la peça clau per la seva supervivència. La Canción del Mar és una pel·lícula animada irlandesa de l'any 2014 dirigida per Tom Moore. Estrenada al Festival Internacional de Cine de Toronto, la pel·lícula va ser nominada per al Premi de l'Acadèmia a millor pel·lícula d'animació.
Hush now, my story. Close your eyes and sleep. Waltzing the waves, diving the deep. Stars are shining bright. The wind is on the rise. Whispering words of long lost lullabies. Oh, won't you come with me, where the moon is made of gold, and in the morning sun we'll be sailing. Oh, won't you come with me, where the ocean meets the sky, and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea. I had a dream last night and heard the sweetest sound. I saw a great white light and dancers in the round. Castles in the sand, cradles in the trees. Don't cry, I'll see you by and by. Oh, won't you come with me, where the moon is made of gold, and in the morning sun we'll be sailing. Oh, won't you come with me, where the ocean meets the sky, and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea.
Estación Central de Brasil va ser considerat un dels films més guardonats l'any 1998, incloent dues nominacions en la corresponent edició dels Premis de l'Acadèmia a la millor actriu principal i a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Walter Salles, un cineasta nascut a Rio de Janeiro, és el responsable de la realització i el que va portar la idea que va donar origen al magnífic guió. el realitzador brasiler, que va tenir una posterior repercussió amb l'adaptació de Diarios de Motocicleta i el seu desembarcament a Hollywood amb La Huella, anteriorment havia produït diversos documentals àmpliament premiats, guanyant notòria popularitat en la seva terra natal. A Estación Central de Brasil, el director recull amb la seva càmera diverses realitats d'un Brasil menys conegut i allunyat dels ambients carnavalescos i frívols que de vegades distorsionen la visió del gegant carioca. L'acció transcorre en els asfixiants passadissos de l'estació central de Rio de Janeiro. Una antiga mestra es guanya la vida escrivint les cartes que li dicten els analfabets. Endurida per la soledat i l'adversitat, Dora ha anat caient en una estoica indiferència. Quan una de les seves clients mor atropellada a la sortida de l'estació, decideix fer-se càrrec del seu fill i portar-lo a casa del seu pare en una remota zona del nord-est de Brasil. Mario Vargas Llosa, president del jurat que va concedir la Concha d'Or a la pel·lícula de l'iranià Bahman Gobadi, Les tortugues també en vuelen, va declarar que havia estat una pel·lícula que havia commogut a tots els membres del jurat, no només per les condicions terribles en les que s'havia rodat, sinó també perquè, malgrat la tragèdia que relata, està carregada d'humanitat, poesia i fins i tot d'humor. Així mateix, el director de 36 anys declarava que havia rodat el seu tercer llargmetratge després d'un viatge a Iraq, amb els personatges i els escenaris que es va trobar en una situació molt perillosa. El realitzador va optar per actors amateurs que mai havien vist cine abans de conèixer-lo. La pel·lícula es situa en un campament de refugiats kurds a la frontera Iran-Iraq. Un espavilat xaval, Kak Satellite, comanda un grup de nens que es guanyen la vida instal·lant antenes que permeten als refugiats més acabalats conèixer l'actualitat informativa, la imminent intervenció nord-americana contra el règim de Saddam Hussein. L'altra activitat habitual dels nens és més perillosa. Recullen mines antipersona per revendre-les en el mercat negre. L'arribada de tres nens kurds i la seva relació amb Kak Satellite desvetllarà els horrors de la guerra.
Narinai, 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 narinai.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
La duríssima realitat de les faveles i els barris més pobres de Brasil ha estat portada al cine en diverses ocasions. Potser la més cèlebre ha estat Orfeo Negro, en clau romàntica. Una mica d'aquest romanticisme subsisteix sota la crua realitat de Ciudad de Dios, que relata la trajectòria d'alguns nois, habitants del barri anomenat paradoxalment així, i situat a les afores de Rio de Janeiro, una urbanització construïda en els anys 60 amb el propòsit d'allotjar famílies sense habitatge i que en poc temps va esdevenir ciutat marginal, regida per les seves pròpies lleis e impenetrable per aquells que no fossin els seus residents. Els nois de Ciudad de Dios juguen al futbol com tots els nois brasilers, però el temps els ensenyarà que és molt difícil transitar qualsevol camí que no passi pel delicte. La pel·lícula es mostra a través de dues dècades perquè molts escullen el tràfic de droga, els robatoris i l'assassinat, mentre uns pocs intenten allunyar-se d'aquest món tancat.
Morada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim, bacana. Uma estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Alvorada,
alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada, quando chega a iluminar. Meus caminhos estão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim, bacana. Numa estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente.
La vida és bella és una d'aquestes pel·lícules que deixen empremta. Impossible veure-la sense pujar la muntanya russa emocional que experimenten els seus protagonistes. Dirigida i protagonitzada per Roberto Benigni, l'any 1997 va guanyar més de 50 premis internacionals, entre ells 3 premis Òscar, el Gran Premi del Festival de Cannes, el César a la millor pel·lícula estrangera i el Goya a la millor pel·lícula europea. L'any 1939, a punt d'esclatar la Segona Guerra Mundial, l'extravagant Guido arriba a Arezzo, a la Toscana, amb la intenció d'obrir una llibreria. Allà coneix a l'encantadora Dora i, malgrat ella, està promesa amb el feixista Rodolfo, es casa amb ella i tenen un fill. A l'esclatar la guerra, els tres són internats en un camp d'extermini, on Guido farà el possible per fer creure al seu fill que la terrible situació que estan patint és només un joc. I per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terradas. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.